Setmana de Premis Nobel. De moment ja en sabem dos, el de Medicina i el de Física, però divendres serà el torn del Nobel de la Pau. Hi ha 278 candidats, la xifra més alta de la història. Xavier Alcalde, investigador de l'ISIP, l'Institut Català Internacional per la Pau. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquest és segurament un dels moments més potents dels últims anys en la cerimònia d'entrega del Nobel de la Pau. En aquest cas, la no entrega, perquè estem parlant del 2010, amb el guardó obtingut per Liu Xiaobo, empresonat a la Xina per la seva defensa de la llibertat d'expressió i de canvis profunds al seu país. El so del violí de Lin Chang va omplir d'alguna manera el buit de la cadira que havia d'ocupar un intel·lectual que avui, 4 anys després, continua privat de llibertat. En el seu llibre d'articles de Liu Xiaobo, cap al final, n'hi ha un que diu: la llibertat d'expressió és el fonament on se senten els drets humans, l'essència de la humanitat, la mare de la veritat. Prohibir-la és trepitjar els drets humans, estrangular la humanitat, suprimir la veritat. Xavier, aquest ha estat el premi, podríem dir, més agosarat dels últims temps? Ho dic, òbviament, pel pes de la Xina a nivell econòmic, en plena crisi, per exemple.
Home, doncs, des d'aquest punt de vista, sí, sens dubte. Els premis Nobel, clar, ja estan molt relacionats amb la política i sobretot amb la política noruega. Pensa que els donen 5 membres del comitè que són escollits pel Parlament noruec i fins als anys 30 eren directament membres del Parlament noruec i per tant doncs, sempre s'ha dit que d'alguna manera estan molt alineats amb el que seria els interessos de la política exterior noruega i evidentment doncs a la Xina no li va fer cap gràcia.
Els hem deixat de comprar salmó durant bastant de temps, entre altres sancions.
Sí, em recordo també l'any 35, em sembla que era, que va haver-hi un premi Nobel semblant donat a un antifeixista alemany i de fet, a Alemanya es va emprenyar molt i va dir que, bueno, s'ho va prendre com una cosa personal, com un atac, diguéssim, diplomàtic del govern de Noruega i des de llavors doncs, va haver-hi un canvi als estatuts i queda clar que, diguéssim, és un premi independent. Tot i així, doncs sabem que, en fi, està molt connectat a la política.
I llavors s'aprofita per enviar missatges a determinats governs, creus tu?
Home, naturalment. El que passa és que, deixa'm dir-te una cosa, ara es comença a saber coses que passaven fa 50 anys, perquè les deliberacions són secretes. Al cap de 50 anys és quan es poden saber.
Per tant, es desclassifica, en la línia de la CIA.
Exacte. Per tant, tot el que podem, diguéssim, tenir són, insinuacions, però certeses, poques.
I shall receive the award together with my old colleague in the search for peace in Vietnam.
És l'any 73, el llavors secretari d'Estat nord-americà Henry Kissinger s'ha demanat repetidament que se li retiri. Segurament és el cas en què s'ha fet amb més vehemència, no?
Bueno, és molt possible. De tota manera, diguéssim que el cas de Kissinger, clar, ell li va donar juntament amb aquell vietnamita que no va voler recollir el premi, però com a mínim hi havia una raó. És a dir, clar, és molt cínic dir-ho així, però havia posat fi a la guerra del Vietnam. Per tant, si creiem o no sigui subjectiu, doncs hi havia una raó, però pensa en el cas de l'Obama. El cas de l'Obama és que no havia fet absolutament res i ell ho reconeix. No?
I a més, quan el recollia deia això: I am the commander-in-chief of the military of the nation in the midst of two wars. One of these wars is winding down. The commander-in-chief acabava d'arribar al poder, un alt grau de simbolisme, el primer president negre dels Estats Units, però un premi molt perillós, evidentment, pels seus actes possibles ja llavors de futur al capdavant de la Casa Blanca i, per tant, de l'exèrcit més poderós del món.
Sí, jo penso que aquests membres del comitè noruec doncs, van pensar que podrien arribar a influir a la política exterior nord-americana si doncs, feien que el senyor Obama doncs, pensés que ell era un més dintre d'un grup selecte, doncs, a més d'alguns casos que molt criticables, doncs, jo crec que el que la gent més recorda doncs, potser el Dalai Lama, Nelson Mandela, Desmond Tutu, no? Doncs potser si Obama pensava que era continuador d'aquesta sèrie, doncs potser faria una política exterior probablement diferent de la que ha fet.
Què passarà aquest divendres? apostes, les cases d'apostes, hi ha cases d'apostes que tracten això, parlant del Papa Francesc.
Home, és difícil de dir, hi ha bons candidats. Hi ha candidats dolents també, com per exemple Putin. Putin és un candidat, però jo crec que no tindrà exactament les mateixes possibilitats que tenia Hitler el 34 quan va ser nominat. Mira, jo penso que enguany qui té més possibilitats, i personalment em faria il·lusió, és un grup de ciutadans japonesos que estan en contra de que es reformi l'article 9 de la Constitució. L'article 9 de la Constitució japonesa diu que el Japó mai tindrà exèrcit i mai participarà en guerres. Clar, pensem que és tornar el premi a la societat civil, és tornar el premi a l'origen de la lluita contra les guerres i estendre una miqueta aquest eurocentrisme. Però, òbviament, doncs, tenim una gran candidata que va ser l'any passat la més favorita de la gent, com era Malala. Mm-hmm. Tenim l'Snowden, naturalment, mm-hmm, lligat a aquesta idea de la llibertat de premsa, i que és potser menys controvertit que el cas de Chelsea Manning, perquè diguéssim que les seves revelacions no han posat en perill a ningú.
Molt bé. La conclusió, la solució, vaja, d'aquest enigma, el divendres a les 11, no és?
Divendres a les 11 del matí.
Mm-hmm. Ho seguirem, en parlarem. Gràcies, Xavier.
Gràcies a vosaltres.